Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, Sant Cugat viurà enguany un Nadal més auster. La situació de dèficit que arrossega el consistori ha obligat el govern a retallar gairebé 500.000 euros al pressupost per a les activitats nadalenques. Dels 800.000 euros que es van destinar l'any passat, els 370.000 que s'invertiran enguany. En aquest sentit, la ciutadania no podrà gaudir de l'embalat, el parc jove i el campament reial. En total, són 150 activitats menys que les del 2022. Més enllà d'aquestes absències, també serà novetat el recorregut de la cavalcada dels Reis Orients, que arribaran a la plaça de Victòria dels Àngels davant del Teatre Auditori i acabaran a la plaça d'1 de l'1 d'octubre, tot plegat amb un recorregut més cèntric que tornarà a passar per l'avinguda de Cerdanyola. De fet, la cavalcada dels Reis d'Orient arriba enguany amb novetats, com dèiem ara, per aquest 2024, una de les activitats estrella del Nadal. Escena, format, recorregut i espai finals. Els majestats, com dèiem, arribaran a la plaça de Victòria dels Àngels el 5 de gener a 5:45 de la tarda. Per rebre'ls, s'ha programat un espectacle únic per l'ocasió amb música i dansa. La cavalcada tindrà un nou format amb 6 noves carrosses i comparses, tot plegat amb en Moixinac, que guiarà de nou amb la seva llum als Reis d'Orient. I precisament Sant Cugat donarà la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de llums avui, 1 de desembre, a la plaça d'Octavià, a les 6 de la tarda, amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. L'acte s'iniciarà, però, abans, a 4:45, amb un taller de pintacares i la xocolatada que oferirà l'Institut FP Sant Cugat per després fer una cercavila que recorrerà els carrers del centre fins a Octavià. L'Ajuntament aposta per una reducció del consum de més de 382.000 punts de llum que il·luminaran tot el barris de la ciutat. Això representa un 10,6% menys de consum energètic. Atenció, perquè l'equip de govern presenta dilluns una audiència pública a la proposta del pressupost municipal pel 2024. La sessió tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala de plens i està pensada perquè la ciutadania pugui conèixer de primera mà els comptes municipals de l'any vinent i pugui aclarir dubtes. També es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. L'audiència pública dels pressupostos arriba després que la proposta del govern municipal de Junts i Esquerra s'hagi aprovat de manera inicial al ple amb l'abstenció del PSC i de la CUP, el vot contrari del Partit Popular, Vox i En Comú Podem. I el pilot de ral·lis, Pau Navarro, ha presentat el vehicle amb el qual competirà el prestigiós Rally Dakar al gener. La promesa de l'automobilisme ha fet parada al Golf Sant Cugat per mostrar els colors del nou Mini John Cooper Works Rally Plus, tot just abans de marxar a l'Aràbia Saudita, país on tindrà lloc el Rally Raid més important del món.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El calaix.
Amb Mònica Socies.
Les aventures de la Bio i la Medi és una iniciativa de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, doctor Josep Trueta, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. I el resultat és el conte creat conjuntament per la Pilarín Vallès i en Martí Gironell i publicat per Estrella Polar. Crear és un treball en equip i ho descobrim gràcies a la Magda Gregori, autora de les nostres editores que publica l'editorial Fonoll. Què hi ha al darrere de cada llibre? En farem un tastet amb l'autora. I amb una escriptora acabarem el programa, Sílvia Soler, que acaba de publicar Estimada Gris amb Univers, l'exili, les identitats i un misteri que ens atraparan.
Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El calaix, obre'l. I trobaràs cultura, un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
El calaix. El calaix. Mònica Socies.
Si hi ha dos convidats que no s'aturen per res del món, són la Pilarín Vallès i en Martí Gironell. I quan dic això és perquè tenen un projecte entre mans que res, ja el tenim aquí, ja el podrem gaudir. A més, un projecte preciós, ara descobrireu per què, perquè ho han fet també en aquesta solidaritat. Sempre diem que la literatura, que els il·lustradors, els editors, sempre tenen aquest punt de solidaritat, de reflexió, formació i d'ajuda. Sabeu, bueno, molts de vosaltres ja coneixeu en Martí Gironell, és llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme. L'heu vist a TV3 i l'heu llegit moltíssim perquè fa molts anys que escriu. Ha estat, entre d'altres, Premi Néstor Luján de novel·la històrica i fa poquet, doncs, no crec que hagués intrigat, no crec que fes massa que ens acompanyés, perquè... Ah, no, vam parlar del Premi Prudenci Bertrana.
Sí.
És veritat, Martí, benvingut, el fabricant de records.
Gràcies. Sí, sí, tant i tant.
Ara feia memòria i després la Pilarín, qui no coneix la Pilarín, veies que ja sempre diem, Pilarín, que ets l'àvia de Catalunya.
Una mica àvia, sóc per l'edat, eh? I potser per l'experiència. Però aquí ens uneix que nosaltres ens coneixem amb tu. Fa molts anys hem coincidit amb alguna cosa. I en Martí tots vam llegir, eh? Aquest fotògraf itinerant i el Pom dels Jueus són llibres que ens connecten amb moments històrics amb una vivor formidable, eh? Ens fan viure altres èpoques.
Moltes gràcies, però jo crec que si hi ha algú que és capaç de retratar totes les èpoques, aquesta ha sigut tu, Pilarín, i t'ho dic perquè jo quan aquests dies he estat explicant que ara compartíem aquest projecte plegats amb tu, i tu em diu, hola, Pilarín, és que és recordar la meva infantesa, són els dibuixos que, amb els quals he crescut, no? Llavors, per això et dic que, clar, que els teus dibuixos sí que tenen aquesta pàtina històrica, en el bon sentit de la paraula, de dir que has anat fent la nostra història sentimental, diguéssim, no? Que està associada al dibuix, la il·lustració, amb aquest traç teu tan, tan original i tan inconfusible, no? Per tant, poder firmar un projecte, un llibre com aquest al teu costat és un privilegi i ara, bueno, no ho veieu, però jo tinc pell de gallina aquí sota el jersei, perquè és així, o sigui, és molt gros, això. Moltes gràcies.
Em fa il·lusió que te'n recordis de quan eres petit, que
home,
no fa tant, però vaja, fa uns quants dies.
Sí, però clar, són coses d'aquestes que queden per sempre, no? I és una mica el que també intentem de fer aquests que hem arribat després, més tard que tu, no? En el món del llibre i de la literatura en general, tant infantil com juvenil, perquè jo, ara que fa poc vaig començar primer amb el nen dibuixat i després a muntar pel meu jardí, que ja te'l vaig ensenyar, Pilarín, amb la Cuaner, clar, te n'adones que és molt important en escriure per la mainada, no? Perquè els estàs... bueno, s'estan formant i has d'anar amb la vareta com els expliques, què els expliques i de quina manera els expliques, no? I tu això, ets una mestra en això.
Ja veieu que tenim la fortuna de tenir... Jo és que pensava, no cal que digui res més, perquè amb ells dos, ja, fent la tertúlia, els dos, faig l'hora sencera del programa, jo. Només amb les ganes d'escoltar-lo.
No es pot abusar dels oients.
Però jo penso que...
Però, els escriptors, diguem-ne, seriosos, importants, parlin als nens, això és una cultura madura i com cal, eh?
Sí,
que ells també parlin als nens, parlin als especialistes, però els grossos també hi parlin.
Gràcies. Jo fer-ho acompanyat de tu, realment que em sento això, molt, molt honorat, molt privilegiat, i em fa molta il·lusió anar, ho sap la Mònica i els seus oients també, que cada vegada que em convida per explicar qualsevol cosa, sigui per grans o per petits, l'aniré a defensar a peu i a cavall on convingui, perquè hi crec molt. I aquest, del qual ara parlem, també, vull dir que no n'és pas una excepció.
Que parlem, que no ho hem comentat, de les aventures de la Bio i la Medi, que és una iniciativa de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, del doctor Josep Trueta, amb el suport de l'FCRI Convocatòria Joan Oró, tantes lletres, el que passa que jo sí que em quedo, no? Amb aquesta part solidària, amb una feina preciosa i bé, i que neix, vull dir, acaben de néixer, la Bio i la Medi, no sabem quantes coses passaran aquí.
A veure, la història que teniu a les mans, que ha il·lustrat la Pilarín i que jo he escrit, justament neix d'aquesta col·laboració que un bon dia vaig encetar amb l'IDIPG, aquesta institució, aquest Institut de Recerca Biomèdica de Girona, que està, com tu deies, adscrita a l'Hospital Josep Trueta, amb una festa que fan ells que es diu el Sopar dels Miralls i que consisteix en reunir una colla de persones més o menys conegudes de diversos àmbits. La Pilarín també li havien convidat, que va ser que per qüestions personals no va poder assistir, però hi havia músics, actors, escriptors, esportistes, això, no? Diversa gent que s'asseu en taules per sopar amb d'altres persones que paguen un cobert per compartir taula amb aquestes persones. I de resultes d'aquesta recaptació se'n va cap als fons per la investigació biomèdica, no? Perquè és molt important que tinguem present que la nostra salut, evidentment, nosaltres mateixos ens l'hem de procurar, la bona salut, no? Tenint bons hàbits i aquestes coses, però ja sabem que arriba un punt que nosaltres no hi podem fer res més i que estem en mans després de la medicina, de la ciència, i que això necessita de constantment de recursos i de que científics i científiques continuïn investigant per poder fer front a diverses malalties, no? Llavors, l'IDIPG treballa en aquest sentit. I parlant amb la seva directora, la Marga Nadal, que també és una lletra ferida i una escriptora, a part de ser una científica, li vaig dir, escolta, ja hauríem de fer algun llibre algun dia encarat a la mainada, no?, per explicar-los precisament això, no? I qui sap si potenciar vocacions futurs científics i científiques. I em va dir, ah, mira, doncs et prenc la paraula. I tot va néixer d'aquí. Ens vam asseure un dia i jo li vaig portar els talps perquè veies per on anava el tema i em va dir, doncs em sembla molt bé, diu, i podríem fer-ho amb la Pilarín. Dic, com? Dic, ja hi podem fer pel tros. I així va néixer.
I la Pilarín, tu sempre dius que sí.
No et creguis. Dic que sí moltes vegades, per sort, perquè la gent ja em coneixen i no em proposen coses molt fora de les meves capacitats. Però aquesta part científica, com a professió, com a dibuixant de coses infantils, no ens l'han proposat gaire, perquè penso que és molt difícil trobar, sobretot, una persona capaç de tenir la idea. I em va fascinar aquesta idea de ser un conte, però de ser un conte que tenia un esperit científic, que explicava coses que afecten a la salut, que són importants. Això em va impactar, em va impactar molt, però em vaig posar a dibuixar i em va costar, perquè si ho dibuixava, per exemple, les coses de l'interior del cos com molt infantilitzades, no m'acabava d'agradar. Si les dibuixava, els personatges, els científics, no m'acabava d'agradar. I llavors ajuntava les dues coses, Ajuntava les dues coses. Em va costar començar a dibuixar tres vegades. Però no importa. El que importa és que al final, al final trobar el to en el que t'hi sents còmode i espero que s'hi sentin còmodes els nens també.
Al calaix.
Obre'l.
I trobaràs entrevistes culturals
en profunditat.
Esperem que sí, jo crec que sí, vaja, estem esperant, no sabem encara com ho rebran, perquè estem gravant l'entrevista i encara no l'heu presentat, el llibre.
No, exacte, nosaltres fem, el llibre materialment, físicament, arriba a les llibreries el 22 de novembre, que és dimecres 22 de novembre, es farà la presentació després a Girona el 28 de novembre, i a partir d'aquí començarem a veure com respira aquest llibre, no? Però la idea i la voluntat, que tal com deia la Pilarín, és justament això, fer entenedor una matèria, la ciència, que moltes vegades fins i tot ens costa a nosaltres, els adults, no? Jo l'altre dia, quan em va arribar els exemplars a casa, se'ls estava llegint la meva dona, diu, ah, carai, ella que té problemes respiratoris i asma i tal, clar, com que entrem a dins del cos humà a propòsit d'un refredat, tampoc no expliquem cap malaltia greu ni sorprenent, però perquè veiem com funciona el nostre cos per dins i què es pot fer per solucionar aquell refredat, doncs, clar, veu i entén coses del seu interior, una persona adulta, que dius, home, doncs moltes vegades això convé potser, sense rebaixar molt els plantejaments, però sí, rebaixar una mica segons quins enunciats perquè tothom ho pugui entendre, no? Perquè al capdavall, això que dèiem, estem parlant de la nostra salut i ens hi va la vida, no? I per això, i d'aquí la idea de fer-ne un conte il·lustrat per la mainada, però alhora també per aquells que l'hagin d'explicar, perquè pares, mares, tiets, tietes, avis i àvies, jo crec que tots plegats hi aprendrem què ens passa per dins del nostre cos quan ens entra un virus o un bacteri i com funciona el sistema immunitari gràcies precisament a les aventures de la bio i la mèdica.
Llibres que es fan per nens a vegades també serveixen als adults, que els comparteixen amb ells.
Sí, i tant.
Bueno, mira, Un exemple és la dona del Martí. Jo penso que potser si molt llegeixo també entendré moltes coses. És que és un moment... Clar, qui som científics? Nosaltres no som científics.
No, clar, és que és això. Si tu pares a pensar, dius, què en sé jo, no?, de la ciència en general, no? Llavors, clar, i si vas baixant, dius, i bueno, i de la biomedicina? I què fan els investigadors, per exemple, que treballen a l'IDIPG o qualsevol altre centre de recerca biomèdica? Què fan? Bé, doncs, per exemple, això s'explica en el conte, no?, de dir, doncs, són unes persones que treballen perquè quan el sistema immunitari ja no hi pot fer més, doncs reben aquesta ajuda exterior en forma de xarop, per exemple, en forma de pastilleta, però no estem reivindicant que s'hagin de prendre medicaments, no, al contrari, sinó que estem reivindicant la feina que es fa en paral·lel al que fa el nostre cos dins, no, la nostra pròpia natura, per això, no?, curar-nos de certes malalties, no? Llavors, per això, veureu a través d'aquestes dues bessones, que són dues nenes molt curioses, que els agrada saber què passa al seu voltant, què hi ha darrere de les coses, com funcionen els electrodomèstics, com funciona la vida en general, no? Llavors, clar, es paren a pensar que, coi, no saben com funciona el seu propi cos, i menys quan estan malaltes, no? I a partir d'un tret molt característic i màgic, perquè és el que permeten els contes, jugar amb la màgia, doncs n'hi ha una que entrarà dins el cos de l'altra, es farà molt, 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 molt petita, i veurem què passa, no? Assistirem a un atropell de tos, veurem com els mocs envaeixen els seus pulmons, bé, tot això gràcies a la traça i el traç de la Pilarín, que és ella que ens hi fa entrar, perquè jo ja puc anar dient, i ara la Bio i la Medi fan i una entra, però tu ho has de veure, i qui ens ho fa veure?
No, no, però al principi hi ha la història, eh? Hi ha la història que diu, entren a dintre el cos. Llavors, com representes el cos i això? Sí que és feina del dibuixant. Però la idea, aquesta idea de que en el nostre propi cos a dintre és aquest misteri que va funcionant, perquè respires a tota hora, tens tos a tota hora, obres els ulls a qualsevol hora. Tot això, rebre'n una explicació, s'entén que pot despertar vocacions amb el temps. Mm.
Doncs mira, sí, perquè això de ser científic és el gran misteri. També.
Sí, no, una de les voluntats, evidentment, primer que el conte agradi, que aquesta història agradi, no? És evidentment el primer objectiu, però sobretot la idea és mantenir la mainada encuriosida, no? Una mica com aquestes dues nenes, i que de fet és el que tenen també molta mainada, no? Aquesta curiositat de voler saber les coses, de voler preguntar, doncs és això, i engrescar-los a llegir, i això que dèiem, no? I si en última instància doncs aconsegueixes que neixin futures vocacions per dedicar-se a la ciència, doncs benvinguda sigui, no? Però en qualsevol cas ja hi ha aquest component de divulgació, d'acostar una temàtica que en principi és això, una mica feixuga, no?, que pot dir, hòstia, és que fa una mica de por, una mica de basarda, això que diu la Pilarín, perquè clar, el nostre cos va fent sense que nosaltres ens en donem compte. Hi ha una vida en paral·lel a la nostra que va per aquí dins, que va fent, no? Llavors és humanitzar una mica aquests personatges que es trobarem aquí dins, que és com també aconseguim entendre'ls una mica millor, no? Com es belluguen i què fan i quina és la seva feina i per què és important que hi sigui.
Us imagineu d'aquí uns quants llargs, perquè això no és a mig recorregut, sinó a llarg recorregut, que en alguna entrevista amb un investigador d'aquí 20 o 30 anys diré, com és que et vas inspirar per estudiar? Doncs gràcies al Martí de Pilarín, mira tu.
Seria molt maco, no?
Sí, això seria fantàstic. Jo no ho veuré, segurament, d'aquí 20 o 30 anys. Potser no ho veuré, però és igual, Serà un llegat bonic, perquè la ciència, la investigació de tu mateix, tot això, última hora, sembla una cosa que és en l'aire, perseveruts, però no, ens afecta molt de prop, moltíssim.
Sí, sí. I tant, i tant.
És que la guerra de les galàxies, segurament.
Exacte. Sí, sí, tens raó, o sigui, pot semblar això que dèiem, una ciència, mai també hem dit, molt, molt inabastable, no? Pot semblar una matèria molt llunyana i que això només els metges i metgesses i investigadors i tal, dius, no, però és que tu, que ho estàs llegint o que t'ho estan llegint, pot ser una d'aquestes persones, no? Qui sap, jo recordo fa uns anys que parlàvem amb la meva dona i això potser la Pilarín també ho deu podeu pensar, allò de dir, si els meus fills i filles a què es dedicaran? Potser doncs, el seu ofici, la seva feina, encara està per inventar, no? Vés a saber què seran el dia de demà. I llavors això, potser seran investigadors de vés a saber què, que resulta que és molt important per la nostra vida i pel nostre dia a dia, i ara no en tenim ni idea.
Oh, ho diuen, que gran quantitat dels nostres nets, tots els meus nets estudien unes carreres que jo ni les havia sentit a dir. Però, en canvi, tinc un fill que és ferrer de cavalls, com a l'any de la Picó, saps? Les coses són tan relatives, eh? Van i venen d'unes maneres que tot és possible. Retornar oficis antics i anar a oficis supermoderns.
Sí, sí, és ben veritat. I poder incentivar-ho a partir d'un ofici tan antic com el dibuixar i escriure, no? Encara ho fa més màgic, no?, tot plegat.
Jo veig que tu vas fent que sí amb el cap la nostra entrevistadora.
La Mònica, no la deixem parlar, la Mònica.
És que jo no xerraires.
Jo no haig de parlar, jo vaig agafant idees mentre us escolto, perquè penso que la Pilarín no ha explicat molt bé. Jo quan feia la pregunta i mirava cap al futur era perquè siguem conscients de que el que feu ara és una llavor. O sigui, aquest llibre és una llavor.
És així.
I clar, el Martí ja, parlant de la màgia de llegir i escriure, que és un ofici antic, ens n'hem anat a recordar amb el fill de la Pilarín, que també parla d'un ofici antic, que encara actualment, doncs és un ofici antic que planta llavors per la modernitat. És curiós, és preciós.
Sí, sí. I per això que dèiem, i per la salut de les generacions actuals i les que han de venir, no? És això que dèiem, perquè la connexió que hi ha amb tot plegat és dir, arriba un moment en aquesta aventura que veureu de la Bio i la Medi, que en Mon, que és en Ramon, que és un monòcit del sistema immunitari, és una mena com d'agent especial que coordina tots els que treballen al sistema immunitari, no? Que són els que impedeixen que hi hagi sistema de defensa, no? Que entrin altres agents externs. Li diu, és que aquí ara han arribat més bacteris i més virus, hem de activar el pla B. I quin és el pla B? Doncs esperar ajuda de fora, no? Llavors és quan rebrà una ajuda, això, no, que dèiem, no?, en forma de medicament, perquè hi han hagut unes persones de fora que ho han treballat i saben com eliminar o com aniquilar aquesta nova amenaça, no? I, per tant, per això neix tot plegat d'aquesta idea.
Jo sí que us haig de donar les gràcies. Nosaltres ja sabeu que el temps de ràdio és limitat. He dit que podríem estar una hora, i ens hi podem estar, eh? Perquè jo, a mi, si després em renyen, m'és igual, poso quatre falques...
Ai, no ho volem, eh? Ja vindrem a defensar.
I tant.
Direm quina culpa nostra.
Exacte, sobretot nostra.
Vosaltres el que sí que tindreu la culpa és precisament d'un futur bonic i de tenir consciència del nostre cos. Però jo remeto les paraules dels dos, eh? Per grans i per petits, per
sí,
tots.
Sí, sí, sí.
Tots.
Sí, sí, trobo que està bé fer aquesta puntualització, perquè evidentment que és un conte infantil que s'emmarcarà i el trobaràs en els calaixos i a les lleixes de literatura infantil i juvenil, però insisteixo que el missatge és per tota la família, diguéssim, no? Per totes les edats, evidentment.
Doncs escolteu-me, ja ho sabeu, les aventures de la Bio i de la Medi, amb les il·lustracions de la Pilarín Vallès, el text de Martí Gironell, publicat per Estrella Polar, us esperen a totes i a tots, grans, petits i mitjans. Moltes gràcies als dos.
Gràcies a tu.
A tu moltíssimes gràcies. Tinc moltes ganes de veure el llibre, que jo no l'he vist encara.
Imagineu, estem gravant l'entrevista i tots esperant el llibre.
Te'l portaré, Pilarín, te'l portaré. Salut i llibres.
Sí, sí, tant.
Estàs escoltant El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix.
El Calaix.
Mònica Socies.
Els llibres, aquell paradís que després d'un gran viatge arriben a les nostres mans. Però quines mans i quins caps fan que aquests tresors es materialitzin a banda dels escriptors? Crear un llibre és qüestió d'ofici i d'equip. Dos mots que repeteixen les dones que anirem descobrint al llibre Les nostres editores, de la Magda Gregori, publicat per l'editorial Fonoll. Magda, benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Escolta, és clar, és molt curiós quan llegeixes les nostres editores, penses, i què hi ha al darrere? Moltes vegades la gent es pregunta, i això ho han publicat, i això perquè sí, i això perquè no, i aquest, i com es ven més un llibre? I ara que es publica tant, jo penso que és curiositat absoluta. Tu ets una dona curiosa.
Sí, se dubte. Jo crec que al final no hi ha periodista que no sigui curiós, eh? Potser alguns més que d'altres, cadascú té els seus interessos i allà on poses el nas, no? Però evidentment hi havia una part de curiositat per saber què hi ha darrere d'un llibre, no? I no només que hi ha darrere d'un llibre, sinó que quan tu arribes a una llibreria veus un gran ventall de coses, de possibilitats, de, no? Dius, aquí podria triar i remenar i no sabíem què quedar-me, doncs bé, però qui ho ha pensat, això? Qui ha decidit aquest títol? Qui ha pensat aquesta portada? Qui ha considerat que aquest era un bon tema ara per parlar, per analitzar o per tractar una novel·la? I a darrere sempre hi ha una editora.
En aquest cas, totes són dones, les nostres editores, el títol ja ho marca, i un projecte 5 anys, eh?
Sí, perquè, com moltes coses a la vida, hi ha un punt de casualitat en això, no? És que jo un dia vaig decidir que volia entrevistar una editora per saber exactament com era la seva feina, què feia, com decidia, què li moia, no?, a publicar una cosa i no una altra, quines intuïcions tenia, perquè al final jo crec que s'ha de tenir molta intuïció, i com, no, com crear un catàleg, uns criteris editorials. I vaig entrevistar una, que vaig pensar, bé, però aquí se m'obre un món molt interessant. I vaig entrevistar-me una segona i una tercera, i quan importava 6 pensava, no, és que totes em diuen coses diferents, perquè totes entenen el món i la vida d'una manera determinada, i això ho plasmen a l'hora d'editar, no? I així vaig anar sumant entrevistes fins al llibre, que n'apareixen fins a 27, no? Perquè em vaig adonar això, de que totes tenim coses a dir, a explicar, tenim una manera diferent, no?, d'entendre les coses, de reflexionar sobre la professió, sobre aquest ofici tan singular i tan únic, però alhora em vaig adonar d'una cosa que a vegades en aquesta societat passa desapercebuda, i és que eren majoritàriament dones. És a dir, que l'edició a casa nostra és en femení, i que elles han creat també el nostre univers literari, no? Que al final algunes potser tenen alguns mentors, però la gran majoria, elles són pioneres en això i elles han marcat un camí, s'han fet a si mateixes, perquè han creat editorials, perquè han creat un criteri d'utilitzar col·leccions, etcètera, no? Per tant, que eren majoria i que necessitaven visibilitzar-los.
Bé, fas una introducció molt bonica també del tema de les dones i de les professions, en aquest cas com a editores. Tens un pròleg meravellós, que ja en parlarem, fixa't que és el pròleg, però en parlarem al final, d'en Xavier Graset, però pels qui no conegueu, jo dic que era una dona curiosa, la Magda, pels qui no la conegueu, ella és periodista i politòloga, és directora de La Mira i col·labora amb molts mitjans de comunicació en política. Llavors penses, ostres, toca totes, sí.
Sí, vols dir que toques molts papers de l'auca, no?
Però
probablement. Al final, és cert, jo vaig fer ciències polítiques perquè hi havia un interès des de sempre, no?, per la ciència política, per com ens... Perquè al final la política és tot i és el que explica la nostra vida en societat, no? I les relacions professionals, humanes, sempre al final tenen una connotació política darrere, no?, perquè són éssers socials. Llavors, aquest interès fa que, evidentment, la política sempre m'hagi interessat moltíssim, però a mi m'interessen les històries també, sobretot, no? I això fa, o explica també, evidentment, que formi part d'un projecte com La Mira, que el que busca és això, sobretot, explicar-nos nosaltres, explicar el que tenim al nostre voltant i, per tant, explicar i anar darrere de les històries. I aquest llibre també, perquè és un llibre que sorgeix a partir de diferents entrevistes, perquè crec que l'entrevista o la conversa és el gènere per excel·lència del periodisme, no? I, per tant, amb aquest llibre he gaudit moltíssim, no?, perquè he pogut això parlar molt, conèixer bé a totes aquestes dones i entendre un ofici que té mil i una capes, també.
Una conversa molt ben enllaçada i molt ben tramada, perquè mentre jo anava llegint el llibre, t'imaginava tu fent un cafè amb les editores i després veia la feinada que hi ha de tornar a escoltar, de triar i després passar-ho a paper, com ho has fet. De veritat que aquí hi ha una feina d'orfebreria.
Clar, perquè a més no ha sigut una conversa, amb moltes d'elles he tingut més d'una conversa, no? Perquè comences a conèixer-la, fas un primer contacte i després vas polint, no?, també el que després vols plasmar. I després hi havia una altra cosa, que és que moltes d'elles, que fan la mateixa feina i que en algunes coses coincideixen, pensava que quan portaria 3 o 4 capítols m'acabaria repetint, no? I no és així, perquè totes elles són, tenen les seves singularitats, no? Al final, tu vas a una llibreria i preguntes què puc llegir, no?, què m'ofereixen. ells pensen el que et poden oferir, no? I aquesta doble visió a l'hora d'entendre les coses crec que també les fa molt singulars i alhora són dones que han llegit moltíssim, no? Tenen darrere moltes hores de lectura, per tant, tenen moltes hores d'experiència que els permet això, tenir molta intel·ligència a l'hora d'escollir, molta intuïció, són, jo crec, també persones amb una gran psicologia humana, perquè han de tractar amb autors, amb traductors, amb dissenyadors. Per tant, entenen molt bé les relacions humanes i com cal de vegades buscar equilibris, perquè l'autor pot tenir un ego desmesurat i per tant se l'ha de calmar, o un dissenyador pot defensar precisament una portada que tu creus que no funcionarà, i és a dir, amb molta humilitat i amb molta cura que val més que faci una nova versió, no? Per tant, són persones que tenen grans habilitats també socials, no?
En certa manera fan tots els papers de l'auca, com aquell qui diu.
Perquè això també, hi ha una part d'això que és que al final també crec que tots teníem una visió molt romàntica de l'edició, no? T'imaginaves una editora tancada a casa, al sofà, llegint, i segur, és a dir, segur que una gran editora llegeix molt, perquè sense hores de lectura no acabes tampoc, d'alguna manera no tens el termòmetre per arribar a determinar si allò funcionarà o no funcionarà, però alhora són professionals que fan mil i una tasques més, no? Perquè han d'anar a veure un llibreter per convèncer que aquell llibre sí o sí és una gran aposta, perquè han de participar d'un club de lectura, han de veure com promocionar aquest llibre a les xarxes, han de convèncer els periodistes perquè el facin una entrevista, per tant, han de ser tots això. Jo al final crec que una de les editores que acudiu que el que fan és això, no? Tocar moltes tecles i buscar que totes sonin bé, no?
Al Calaix.
Obre'l.
I trobaràs entrevistes culturals
en profunditat.
Realment és així. I hi ha una frase, perquè abans parlava, no?, que tots aquests 5 anys, totes aquestes experiències viscudes, perquè això penso que és un regal que t'endús personalment com a periodista.
Sí, segur.
Ho penso. Hi ha una frase de la Maria Carme Dalmau, 93 anys, tota una institució. Ha crescut, aquesta l'has escrita tu, ha crescut amb l'olor de paper. Tan especial com difícil de definir. I és que és cert. Com definiries l'olor de paper? És ben complicat, això, eh?
És ben complicat, però aquí sí que hi ha una part romàntica, com també té aquesta professió, perquè al final el paper, és a dir, ha sobreviscut, no? Quan ens pensàvem que tota la tecnologia acabaria amb els llibres en físic, el llibre físic no desapareix. De fet, encara és el més valorat, no? I això vol dir que el llibre físic, no, que el pots olorar, que el pots tocar, té un poder encara molt gran, no? És a dir, un llibre no el pots, no necessita bateria, no el pots carregar enlloc, te'l pots endur tot arreu, però no, i pot acompanyar en molts moments i doncs deu tenir algun poder que encara fa que, malgrat això, tingui un pes importantíssim, i perquè alhora també jo crec que això sí que és una cosa que alguna editora ho diu i té raó, i és que el llibre, és a dir, el paper escrit, allò publicat, encara té un pes secular que no tenen altres, no tenen fins i tot altres productes culturals, no? La paraula escrita, que al final no deixa de ser terra, té encara un pes significatiu molt.
Sí, hi ha moltes pinzellades. Tu ho has dit molt bé, i és que són moltes editores, les que a 27 en parlaves, però hi ha punts en què s'assembla molt, o sigui, que coincideixen totes, i d'altres que et sorprenen, perquè clar, anem al punt potser més delicat, que moltes vegades surt a moltes entrevistes i a moltes converses, no? La qualitat, la quantitat, sobreviure, l'economia, això també és complicat, no oblidem que és una empresa, i aquí hi ha editores que realment es mullen, no?, i parlen, i diuen, parlen d'aquesta dificultat, i de quin camí han triat. El que sí que és que la cultura, viure de la cultura costa molt, això ja ho tenim molt clar.
Sí, de la cultura, del periodisme en general, i si ho passa en català encara més, és un acte de resistència sempre, no? Però crec que era molt important mostrar aquesta faceta, és a dir, són dones que, malgrat hi hagi aquesta part romàntica, no?, de la lectura, dels llibres, de les històries, saben perfectament que han de respondre en compte de resultats. Però pel simple fet de que si allò no surt, si el compte de resultats és negatiu, no podran seguir fent llibres, que és el que més els agrada. No? Per tant, jo sempre dic que tots els projectes han de ser viables, per tant vol dir han de ser rendibles, si no, doncs desapareixen com a tal. No? Llavors, elles això ho tenen molt clar i són molt pragmàtiques en aquest sentit i saben perfectament que podran apostar per un llibre, potser no per un altre, que encara que els encanta, que les meravella i que les ha convencionat moltíssim, saben que no tindrà un recorregut de venda, o han de buscar aquell llibre que tindrà un gran recorregut per poder fer justament aquell altre que saps que potser no vendrà, però que tu com a editora, sent coherent amb la teva manera de veure un catàleg o de creure en l'edició, creus que l'has de publicar, no? Per tant, és això, és fer malabars constantment. I crec que ho diu la Laura Baena, que és això, diu, som malabaristes, perquè ho són en tots els sentits, no?
Sí que ho són. Trobarem diverses editores. Ara parlàvem de la Mari Carme Dalmau, 93 anys, la Núria Tell també és tota una institució, sí, però després ara l'altra part, no? Tenim l'Alba Puig, que ens n'anem a les generacions més joves, ella està a l'Editorial Mediterrània, un titular preciós. De vegades ens oblidem del poder que té un llibre a les mans adequades.
És una... És així perquè també elles diuen, i això és una cosa que potser hem repetit més d'una, que al final tothom té un llibre. És a dir, tothom té un llibre en el sentit que cadascú pot trobar el llibre que s'adecui a la seva manera de pensar, amb allò que l'emociona, amb allò que d'alguna manera la sacseja, amb allò que la fa reflexionar. Per tant, tothom hi ha un llibre per a cada persona, de la mateixa manera que si encertes en el llibre, això et pot ajudar moltíssim, no? Perquè jo crec que la lectura és un bé de primera necessitat, però emocionalment, físicament, és a dir, ja, de fet ho diu, la Joana Soto diu, ens hauríem de plantejar de per què els metges, de la mateixa manera que recomanen fer esport o menjar de forma saludable, no, voldria que recomanessin llegir, és a dir, perquè és també un punt, això, no? Pot ser un punt curatiu perquè ens ajuda a veure el món d'una altra manera, fins i tot a trobar respostes en coses que a vegades aparentment no poden tenir, o simplement ens ajuden a abrir-nos de tot i gaudir d'una gran novel·la, no?
La Joana Soto, que fins ara estava a Pagès Editors, també una dona absolutament curiosa, eh? I inesgotable.
Sí, a més, hi ha una gran curiositat en totes elles també, i és que totes han acabat a l'edició per vies diferents. És a dir, tu estudies medicina perquè vols ser metge, però per ser editora probablement t'ha d'agradar evidentment molt el món de les lletres i l'univers literari, però moltes d'elles hi han acabat per vies molt diferents, no? Algunes han fet un màster d'edició, però d'altres no, simplement van estudiar filologia o història i després han trobat en l'edició el seu petit niu, no?
A mi m'agradaria també destacar, perquè l'he gaudit de molt, és l'entrevista amb l'Antònia Carrer, perquè fa un paral·lelisme entre la carnisseria i la literatura, no? I l'editorial actual, i clar, ha conservat, no? El logo, el logotip i la imatge i l'espai de l'antiga empresa familiar. És molt bonica.
Jo crec que aquesta història és molt bonica, perquè és això, no? És a dir, és d'alguna manera, jo vinc d'aquí, jo he crescut rere el taulell i ara no venc llonganisses ni lloms, però en canvi venc llibres, no? I intentar agafar aquestes reminiscències familiars, ho va fer en un moment també que la seva germana passava per una malaltia i que era una manera d'homenatge també a la família, a la germana. Jo crec que és espectacular aquesta història i també demostra que algunes d'elles, les que apareixen en el llibre, han construït projectes que són molt personals també, no? Que han abocat amb una editorial aprenentatges, experiència, diners també, no? Per què no dir-ho? I sobretot, però moltes hores de treball i entrega incansable perquè creuen això, de que la lectura és un bé de primera necessitat i que per tant s'ha d'editar amb molta cura perquè tinguem amb la nostra llengua tot allò que ens és imprescindible, necessari, que són grans assajos, grans novel·les, i l'Antònia Carrer ho ha fet així.
Sí, sí, que és una història que a mi m'ha enamorat absolutament. I després, clar, jo jugo amb l'avantatge que potser treballo entre llibres i això em fa posar-hi una mirada de més curiositat. Per què? Perquè moltes vegades anem de pressa i vas fent, treballes amb un llibre, parles amb l'editorial, en comunicació, amb les editores, a vegades te les vas trobant. Però quan va arribar la promoció del llibre, vaig pensar, ei, jo vull saber, vull tenir aquest temps d'aturada per saber què pensen elles. No? La Maria Dolors Sarri és també tota una vida dedicada a la literatura. Absolutament.
És que hi ha una cosa que jo repeteixo que seria que deia abans, és elles decideixen què llegir. És a dir, tenen un gran poder a l'hora de... No? Tenen un gran poder, tenen el poder de decidir quins temes acabarem llegint, quines novel·les ens poden ser interessants, quins temes que potser encara no ens hem plantejat cal posar-los sobre la taula, quins debats, no? Per tant, tenen aquest poder, que és un poder molt important dins d'una societat, dins d'un univers literari, no? Per tant, tenen un poder importantíssim, però alhora fan aquesta feina, no, jo faria que amb molta cura poleixin tots els detalls perquè el producte sigui sensacional, no? Perquè el resultat t'atregui des del primer moment. Per tant, tenen, jo crec, que una gran responsabilitat, i nosaltres els hem d'agrair també. No?
És un llibre entre l'assaig i la màgia de les històries personals, i trobaríem, podríem parlar de totes elles molta estona, la Judit Pujadó amb l'editorial Cidillà, que vosaltres coneixeu molt bé, qui escolta el programa, perquè a més veus un llibre i saps que és Cidillà.
Sí. Exactament. És una cosa molt bonica, sí. També, aquells catàlegs que han creat una manera de ser, una marca, i que per tant, això és molt important, perquè vol dir que ets coherent també sempre, no?, com a editora, i que probablement un llibre que t'agrada molt no l'acabaràs fent perquè no s'adequa al teu catàleg i per tant en allò que els lectors esperen de tu, no? Jo, de fet, crec això, i això crec que és una idea que també repeteix en el llibre, és que totes elles són persones molt coherents, no? Que no es traeixen mai elles mateixes perquè no volen trair els lectors, no?
I pensar que moltes d'elles, algunes d'elles, han triat aquest camí ja jubilades, ja. Vull dir, de dir, escolta'm, sí, sí. Jo em jubilo, jo vull fer això que és la meva passió, ja sé que no m'hi guanyaré la vida, que potser hi perdré diners. Per tant, és amor, absolutament.
Sí. De fet, quan et dediques a un ofici com aquest, que probablement no hi vas a fer diners, t'ha d'enamorar, t'ha de seduir, si no, no t'hi poses. Ni dediques, perquè al final elles van pel món veient llibres. És a dir, van al supermercat i veuen un llibre. Per tant, vol dir que les 24 hores del dia, 365 dies l'any, pensen en què ens poden oferir. I això vol dir que o ho vius molt intensament, forma part del teu ADN, o no t'hi pots dir.
Ho acabareu de descobrir llegint les meves editores, publicat per l'editorial Fonoll, de la Magda Gregori, periodista també incansable, que ens ha acompanyat avui. I Magda deia jo que m'havia agradat molt el pròleg d'en Xavier, i que tot i ser el pròleg el deixava per al final perquè hi ha una cosa que m'encanta. Llegiu ara a la Magda Gregori i entendreu també per què llegim, què llegim i com, i gràcies a qui llegim.
No, gràcies a elles. A totes elles, a totes elles.
Estàs escoltant El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix. El Calaix. Mònica Socies.
El gris no és ni blanc ni negre. És el color de l'equanimitat i del pacte. Ni d'aquí ni d'allà. Ni fosc ni clar. El color de la barreja i de la mixtura. I punts suspensius, perquè no podem parlar de res més, perquè aquesta protagonista l'heu d'anar descobrint. Parlem d'Estimada Gris, de la Sílvia Soler, perquè sí, avui la tenim a l'estudi i ens acompanya. Benvinguda, Sílvia.
Hola, què tal?
Estem contents de rebre't, contents, a més, de poder compartir amb tu una novel·la que ens ha apassionat moltíssim.
Que bé.
El gir final no el podem explicar.
No. Però podem explicar moltes coses.
Sí, és una novel·la... Mira, que m'ha canviat la mirada del gris, Sílvia. Perquè,
de veritat?
Sí, normalment sempre veiem el gris com aquell color que dius, bueno, és això, no? Ni blanc ni negre.
Avorrit, no?
Sí. Penses, total. Però escolta'm, protagonista d'avorrida res.
No, res. A més, el gris té molts matisos, eh? Pensa que jo, per vestir-me, per exemple, m'agrada molt el gris, perquè des del gris perla al gris merengo hi ha una possibilitat immensa. O sigui que és un... Mira, t'he de dir la veritat, és un nom que jo vaig triar perquè m'agradava com sonava. Vaig conèixer una noia que es diu Griselda i li diuen gris, i m'agradava com sonava, però quan vaig començar a escriure me'n vaig adonar de les possibilitats que tenia aquest nom.
Moltíssimes. Bé, quan va començar a escriure se'n va adonar de les possibilitats que tenia, perquè clar, la Sílvia ja té un bagatge, un bagatge literari.
Tinc una edat.
Això ho dieu tots i totes. Però ella és periodista, bueno, tots ja la coneixeu, però farem aquesta petita entrada, no? Periodista, escriptora. Ens n'anem a l'inici, al centre exacte de la nit, l'any 1992, però si venim més cap aquí, recordant que va guanyar el Premi Fita i Rossell el 2003, també el Ramon Llull, però parlem dels Vells Amics el 2017, el recull d'articles Rellotges de Sol, el 18, el Fibló, que recordo molt bé quan va arribar aquest llibre a casa l'any 2019. Nosaltres, després, que sí que el vam gaudir i ens va acompanyar,
Una joia preciosa, l'alegria de viure.
Sí.
El llibre és una meravella.
Ah, sí, està malament que ho digui jo, però és una joia perquè la col·lecció és una joia, és una col·lecció de petites joies, i és un llibre del qual estic molt, molt, molt contenta, que m'ha donat moltes alegries.
Doncs espero que te'n doni moltes més, perquè els que no l'hagueu descobert, de veritat, no us el podeu perdre. I arriba amb Estimada Gris, i aquí a mi m'has fet tornar a emocionar una altra vegada.
Sí?
No, sí. Sí, no podem parlar de tot el perquè, però podem parlar de moltes coses.
Va.
I una de les coses molt interessants, Sílvia, és aquesta barreja de cultures, de països. Aquí ha jugat molt amb les identitats.
Sí,
no?
Molt, molt. I ho dius molt bé, amb les identitats, en plural, perquè jo era una persona que fins no fa gaire tenia uns certs problemes amb la identitat. Uns certs problemes, a veure, un petit neguit, diguéssim, no? Perquè jo sóc empordanesa, tinc totes les meves arrels a l'Empordà, i en canvi no hi he viscut mai, perquè els meus pares se'n van anar per raons de feina i he viscut a diversos punts de Catalunya, i aleshores fa molts anys que estic afincada a Badalona, i aleshores quan em preguntaven i tu d'on ets, em costava una mica de respondre, no? Sóc de Badalona però vaig néixer a Figueres, o al revés, sóc de Figueres però visc a Badalona. Aquest petit neguit, en realitat jo crec que és una mica l'espurna que va encendre el meu interès per parlar de les arrels i de la identitat. I la Gris m'ha anat molt bé per entendre jo mateixa que la identitat no és única, no és monolítica i no és inamovible, i que es poden tenir diverses identitats o una de molt flexible, i que es pot ser mexicana i catalana alhora, o estones mexicana i estones catalana, i que sobretot que el món va cap aquí. O sigui, és que el món s'ha fet petit, els nostres fills se'n van, i els nostres fills seran catalans i italians, o catalans i noruecs, o catalans i americans, perquè la cosa va així, i per tant està bé que hi reflexionem una mica.
Doncs sí, jo penso que tot i que abans no es viatjava tant, no es tomava tant, n'hi havia aquesta barreja, no, de cultures, i ara tenim aquesta mirada tan oberta, ens en oblidem, els joves, que anem de moderns, ens en oblidem que l'exili sí que ho va provocar tot això.
Sí, sí,
que en aquell moment no hi havia mitjans, però l'exili sí que va provocar, de forma trista, perquè realment era per un motiu trist, que realment hi hagués també tot aquest moviment. No?
Sí, 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 sí.
Llavors tenim aquest paral·lelisme entre la Gris i l'avi.
Sí, és que jo, la gent jove, us recomano molt d'entusiasme que busqueu la documentació, que n'hi ha molta, de correspondència dels nostres autors, els nostres escriptors, que es van haver d'exiliar l'any 39, perquè des de Pere Calders, Mercè Rodoreda, Anna Murià, etcètera, hi ha Josep Carner, etcètera, hi ha molts autors que se'n van haver d'anar, han deixat una correspondència fantàstica, i que explica molt bé què és l'exili. Com tu deies, l'exili en aquell cas era forçat, era per una raó dramàtica, absolutament. Molts no van poder tornar, i això és encara més dramàtic, però no hem buscat gaire què ha significat l'exili, per exemple, a les generacions posteriors. La Gris és la neta d'uns exiliats, i és una noia que és mexicana i que viu d'esquenes a Catalunya i a les seves arrels fins als 40 anys, i tot d'una té una crisi vital que no sap com gestionar, no sap per on girar-s'hi, i té aquesta idea, no? Per què no me'n vaig a Catalunya a conèixer les meves arrels, el país del meu avi, i fa aquest viatge, que serà un viatge molt més important que el viatge geogràfic, purament.
Absolutament, però això ja ho anireu descobrint. Es fa moltes preguntes, la Gris, una d'elles, a l'inici, ens n'anem als inicis de la novel·la, per no parlar massa dels finals, vaig començar a preguntar-me quina ferida havia deixat l'exili al cor del meu avi. No? Aquest punt de partida, que moltes vegades obviem o ens n'oblidem, i que no preguntem, però això de preguntar és una mica incòmode a vegades, eh?
Mira, primer que preguntar és una mica incòmode. Després, que sovint ens passa que quan ja som prou adults com per tenir interès per tot això, els avis s'han mort. Això és un drama, però és així. I després passa una cosa, que és que la generació d'aquests avis, que són els meus, no els vostres, que són molt joves, però els meus, no tenien ganes de parlar-ne. No tenien ganes de parlar de la guerra civil, ni del franquisme, ni de l'exili. Vaja, no en tenien ganes perquè els havien ensenyat, ensinistrat, per posar un silenci damunt de tot això. Mira, fa poc s'ha estrenat una pel·lícula, que el meu germà hi té bastant a veure, que es diu El mestre que va prometre el mar, que precisament parla d'això, d'un mestre que va ser afusellat el juliol del 36, i damunt del qual hi havia hagut un silenci total fins fa 4 dies que l'hem començat a parlar. O sigui que us animo, els que tingueu avis grans a casa, realment a preguntar, com dius tu. S'ha de fer, s'ha de fer.
Em sumo en aquest mestre, perquè sí. Bueno, ara no entrarem en tertúlia del mestre, però m'ha fet gràcia que ho traguessis, perquè aquesta setmana hem tingut molt de mestre nosaltres,
molt
també
bé.
Del mar.
Molt bé, molt bé.
De moment ens n'anirem cap a Mèxic, cap a Catalunya i cap a l'Empordà. Ara arriba aquí, la Gris a terra, els mons familiars que a tu t'agraden tant, i aquesta vegada haig de dir que els has brodat moltíssim.
Sí.
Sí. A nosaltres després ens vas fer una mirada que a mi em va resultar molt interessant i vaig fer moltes reflexions, però ara m'he tornat a enamorar molt de la família, i això que tremenda família.
Tremenda família.
Tu eres tremenda família.
Sí, 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 sí. És veritat, és veritat. Home, era per mi que, com has dit tu molt bé, l'univers de la família m'interessa molt a l'hora d'escriure, més que res perquè parlant de la família podem parlar de tot, va ser un plaer imaginar una família tan nombrosa, tan acolorida, tan especial com la família Azuera, que és la família mexicana de la Gris, i a la vegada poder-la contrastar amb la família catalana, no? I veure les diferències que hi havia, els punts en comú, que també n'hi ha, i veure que aquesta noia té arrels tan diferents, diguéssim, i que es pot sentir vinculada tant amb uns com en els altres. Però la família Azuera té molta gràcia, perquè és una família d'aquelles que manté una aparent calma i hi ha un mar de fons important darrere, no? Que quan esclata és espectacular, sí, sí.
A més, és que és això, no? Tots els colors, tot aquest soroll, tota aquesta vida, no? Com contrasta amb aquesta tranquil·litat que diuen que els catalans són molt tranquils, per
home,
dir paraula.
Home, és que esclar... A veure, jo no he estat a Mèxic, eh? No hi he estat i tinc moltes ganes d'anar-hi, però la cultura mexicana tots la veiem com una cosa de colors, d'explosió, de vida, de sabors, de la relació que tenen amb la mort, que es transforma en una festa. És espectacular. A mi m'interessa molt la cultura mexicana. I clar, hi ha un contrast molt viu, perquè nosaltres som com som, no?
Som més tranquil·lets.
Sí.
Som més... Tranquils, no?
Més pa dentro, que diu el meu
sí,
home.
Sí, sí. Ara. Perquè també fem de coses, eh?
Sí. I tant, i tant.
Però d'una altra forma.
D'una altra manera. Clar, és que cadascú té la seva manera de fer. Justament aquesta novel·la parla bastant d'això, no? D'aquestes coses que tots donem per naturals i per sabudes, perquè són les nostres i perquè ho hem fet sempre així, però quan te'n vas a un altre país resulta que ells ho fan diferent i ja està, i ho has d'entendre i has d'intentar posar-te al seu lloc, i és un exercici que hem d'anar fent.
És molt bonic. Tots els protagonistes han de fer aquest exercici, uns més que d'altres, però bé, el van fent. Jo em pregunto... Què passarà amb la memòria nostra, amb l'actual, els de les nostres quintes? En un futur hauran de recuperar tots els mòbils perquè no hi haurà cartes. Perquè, Sílvia, tu aquestes cartes donen molt de si.
Ho he pensat tantes vegades, això. No només no hi haurà cartes, per descomptat, sinó que els correus electrònics, que és el mitjà que faig servir jo en la novel·la, perquè era ridícul imaginar dues noies joves de 40 anys que s'escrivien cartes, no? No ho fa ningú. Però els correus electrònics sí que em semblen una bona manera de comunicar-se, no? Però clar, qui guarda els correus electrònics? O sigui, jo tinc algun amic escriptor que té molt clar que passarà a la posteritat i aleshores els guarda, però jo no els guardo, no expressament almenys, no? I en canvi he heretat carpetes de la meva mare que mantenia correspondència amb diversos escriptors i poetes i pintors, i tinc unes carpetes enormes amb tota la seva correspondència, i això és una font de memòria, sobretot, no? I de coneixement, i en canvi no ho tindrem. Però és que tampoc tindrem a les cases natals dels autors o dels pintors que es convertien en museu i les conservaven, i ara resulta que la pressió immobiliària fa que tot vagi a terra. Vull dir, estem en un món de consumir-ho tot i que no quedi res, no? I a mi em fa pànic això. Ara m'ha anat molt el tema, eh? Però, bueno.
No, però és una de les reflexions, perquè jo pensava quantes coses sabem i descobrim a través de les cartes d'abans, no?
Clar.
I què ens passarà a nosaltres si volem fer... apuntar la creativitat, aviam com ho fareu per inventar-vos coses.
Sí.
Bueno, sempre es quedaran les cartes. Perquè clar, aquí tenim cartes escrites, correus electrònics, i me'n vaig al tema de les cartes. Quatre cosetes d'una carta i extret. Quatre mots. Bombardejos per una banda, caixa de nòvia per una altra, xal per una altra, i Alícia al País de les Meravelles en català.
Traducció de Josep Carner i il·lustracions de Lola Anglada. És que, clar, això poca broma, diguéssim, però que això és un tresor realment, i és un llibre que jo no ni tinc, desgraciadament, tampoc tinc el xal, que havia estat a la meva família, però es va perdre, diguéssim, o es va cremar, o no sé què va passar durant la Guerra Civil. Però, clar, els objectes... tinc altres objectes, que sí que traslladen molta memòria, i, en realitat, en aquesta novel·la, aquest xal, aquest llibre, són... el símbol de l'herència, del llegat, de tot el que la Gris desconeix de la seva família, i tot d'una ho descobreix, no? Vull dir que els objectes tenen més importància del que ens pensem. Jo he canviat tantes vegades de pis, com una dotzena de vegades o així, que no guardo res. O sigui, sóc molt de llançar, perquè amb els trasllats fas neteja i llences. Però, en canvi, guardo alguns objectes que em sabria molt greu perdre perquè guarden memòria.
Ja veieu, les memòries sempre estan presents, i aquests records, en cartes i, en el seu cas, d'objectes. I ara ens n'anem al xal, perquè tu ara has dit un xal que havia estat a la meva família, però és un mite, no sabem...
No és un mite, és real, totalment. Vaja, menys que els meus avis es dediquessin a enganyar-me, cosa que dubto.
No.
És un xal que va existir, però que no existeix ja. És a dir, els meus avis materns eren veïns dels pares d'en Dalí, del notari Dalí i la seva dona, i la mare d'en Dalí i la meva àvia es van fer molt amigues, i la meva àvia l'ajudava molt, tant a la feina, que era modista de barrets, la mare d'en Dalí, o cuidant els nens, no?, en Salvador i l'Anna Maria. I aleshores, la senyora Dalí, en un moment determinat, li va regalar un xal a la meva àvia, i com que en Salvador, que era un nen petit, però que ja dibuixava, pintava bé, li va dir, pinta-hi unes roses vermelles, Salvador, i ell les va pintar, i aquest xal va estar a casa dels meus avis com a element decoratiu fins que va arribar la guerra. Quan va arribar la guerra, Figueres va ser una ciutat, com sabeu, superbombardejada. Ells, els meus avis, se'n van anar un temps a un poblet, i quan van tornar, la casa estava saquejada i destruïda, i el xal ja no hi era. I nosaltres, a casa meva, això ho hem sentit explicar des de que érem petits, i hem fet broma sobre què seria de nosaltres si tinguéssim un xal d'en Dalí. I allò va ser... Saps aquestes històries que les tens a dintre i que no saps si algun dia les farà servir, i de cop, en aquesta novel·la, doncs, ha anat molt bé.
El xal també és un motor. Hem parlat de família, hem parlat de la diversitat de cultures, hem parlat d'identitat, hem parlat d'històries familiars. No sé si voldries afegir... Jo no vull allargar-me massa, perquè penso que els llibres se'n pot fer tertúlia i un tastet, però s'han de llegir. Jo en dic que s'han de viure, perquè quan entres... No em voldria deixar la coberta del llibre, perquè és una picada d'ullet directa en Dalí, però moderna i preciosa.
Molt bonica, molt bonica. És curiós, perquè quan el dissenyador d'Univers, de l'editorial Univers, em va dir, com t'imagines la coberta? Jo de seguida vaig dir, la referència és La noia a la finestra d'en Dalí, que és el meu quadre preferit d'en Dalí, i va fer una reinterpretació fantàstica, realment. Sí.
Preciosa. Vull dir que ja només per la coberta, molt segur que ja giren la mirada i diuen, aquest, faig aquesta tria, és important. Però creieu-me que és que el que trobareu a dintre és que no us ho espereu, no us ho espereu. Vinga, agafeu aquesta Gris tan bonica.
Que bé.
Estimada, com diu la Sílvia, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
No, res més, agrair-te l'efecte que mostres pel llibre, perquè realment es nota quan una novel·la arriba al cor dels lectors, es nota, i sol coincidir amb el fet que hagi estat una novel·la escrita d'una manera tan plàcida com aquesta. És una novel·la que va anar fluint, que totes les peces del puzzle van anar encaixant, i que espero que us agradi, realment.
Jo acabo amb una cita al llibre que m'agrada molt. Qui era jo i què volia? Què m'havia portat a emprendre el viatge des de Mèxic fins a Catalunya? Doncs ara pregunteu-vos què és el que m'empenya a agafar el llibre de la Sílvia Soler, Estimada Gris, i inicia aquesta aventura. O sigui que nosaltres us deixem i continuem la tertúlia, però ja ho sabeu, Sílvia Soler, Estimada Gris, publicada per Univers. Gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies.
El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa, en disseny sonor de Josep Maria Soler, producció i presentació Mònica Socies.
al calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. 1, 2, 3.
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara.